El gall del monestir.
No i 18 minuts estrenant la sintonia de Cugat.cat de la ràdio municipal de Sant Cugat. Com sempre, dimecres toca tertúlia amb els representants de les formacions polítiques en representació al ple de l'Ajuntament. Saludem tot seguit a l'Ester Salat pel partit PDeCAT Demòcrates. Molt bon dia.
Molt bon dia.
La Núria Gibert de la CUP. Molt bon dia.
Bon dia.
L'Oriol Sisteró per Esquerra Republicana, molt bon dia.
Bon dia.
El Ramon Gutiérrez per Iniciativa per Catalunya Verds, molt bon dia.
Bon dia.
I el Pablo Beceiro pel PSC, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs seguint una mica el fil de l'actualitat, ahir teníem a les 12 del migdia un minut de silenci sobre els atemptats de Manchester. La corporació municipal s'hi va sumar. Jo només volia fer una petita reflexió, sobretot perquè, i ho comentàvem en d'altres tribunes que van més enllà una mica de les tertúlies, amb companys, que cada vegada més hi ha dues opcions, no sé com ho veieu. Sembla que comencem a interioritzar aquest tipus d'atacs perquè hi ha gent que acaba doncs dient, ostres, un altre atemptat més, i ja anem sumant. I després que també un dels problemes que ens enfrontem és que pot passar a qualsevol lloc, perquè al cap i a la fi ahir era una situació absolutament habitual, quotidiana, com tantes altres vegades, com en els mercats, com a peu de carrer, i això es produeix i sembla que no té fre. I aquí hi ha moltes lectures segurament que se'ns escapen, però una mica sí que els hi volia demanar una petita reflexió sobre una mica aquest fil d'actualitat que estem tenint. Ester Salat, pel PDeCAT.
Bé, jo més que parlar de que es normalitza la situació, jo potser...
Volia dir que ens tornem, sí, de vegades ja gairebé insensibles, perquè anem sumant, eh? No,
sí,
no volia dir que no tingués el pes
ja
que té.
Ja t'he entès, una mica com quan diuen tants, sí, morts, sí, sí, a la carretera, no?, que ho vas incorporant. Jo crec que la valoració que estem fent moltes persones no és normalitzar ni que comenci a ser habitual, sinó treballar el convenciment de que no ens pot afectar en la vida diària, no? No, la política de la por que s'intenta sembrar amb els actes terroristes no pot condicionar el dia a dia, no? I en el moment en què fan un atemptat amb una cosa tan habitual, amb adolescents o amb persones de totes les edats, com és un concert de gran format, el primer que et ve al cap és, ostres, doncs potser no és arriscar-me massa, no? Però dius, també és arriscar-me massa anar a un centre comercial, pujar un avió, anar a un partit de futbol, anar pel carrer, estar prenent alguna cosa en una terrassa, no? I una mica l'evolució que han anat fent totes aquestes ciutats que han patit un atemptat a la via pública o amb espais de pública concurrència és aquesta maduració i aquest convenciment de no ens pot afectar en el dia a dia i la por no pot ser l'arma, no se'n poden sortir amb la política de la por.
Torna ara de la Núria Gibert per la CUP. Sí.
Bé, jo primer, doncs, per descomptat, sumar-me al condol que genera aquest tipus d'atacs i aquesta violència, diguéssim, indiscriminada i arbitrària contra persones civils. Però, en tot cas, jo vull fer una reflexió que potser nega una mica l'enunciat que feies i una mica en línia el que nosaltres vam expressar fa uns dies, que és... I començo pel principi, no? Tu deies, sembla que pugui passar a qualsevol lloc. No, és que ara sembla que passi més a prop de casa nostra i llavors sembla que en siguem més conscients. Però d'atacs i, diguéssim, de violència terrorista, fa molts anys que es viu a molts països i de forma, diguéssim, molt més massiva, malauradament, que el que es pugui viure doncs, a l'Europa Occidental. Per tant, jo crec que els atacs, sí, cada cop són més a prop o cada cop s'esdevenen en cultures, en societats que s'assimilen més a la nostra i, per tant, ens sembla que el paradigma que nosaltres havíem viscut fins ara, que és que les guerres es feien al Tercer Món, en països en vies de desenvolupament, això ja no és així. Ara les guerres, diguéssim, les guerres i els atacs terroristes i, per tant, la violència també es fa als escenaris a prop de casa nostra. No sé, paradigmes que tanquen això. Abans d'ahir vèiem el Trump que anava a vendre armes a Aràbia Saudí i ho feia ben pomposament, no? Llavors, diguéssim, que és el principal font de finançament dels grups, diguéssim, islamistes, si és que està ben dit, que, bueno, que hi ha bastanta discussió sobre això, però en tot cas sobre grups que utilitzen la violència per sotmetre políticament i religiosament. I no només el Trump, sinó també el rei en diverses ocasions ha anat a Aràbia Saudí havia fet negocis d'aquesta índole. Per tant, jo crec que el que ens hem de començar a plantejar són les causes. Efectivament, jo em sumo, no s'ha de caure doncs, en la lectura del terror, s'ha d'intentar fer vida normal, però en tot cas s'ha d'intentar anar a l'arrel. No són uns bojos que fan atemptats, sinó que té tota una explicació, té tot un context polític i històric, vaja.
El 84% dels atacs o atemptats es produeixen precisament en països musulmans, això ho publicaven avui a la Vanguardia, em sembla.
Exacte.
Doncs ara és el torn del Joan Ramon Brustenga, per Ciutadans.
No, el Partit Popular.
Ah, no, doncs m'he confós, perdona. Anem ara per l'ordre d'Esquerra Republicana amb l'Oriol Sisteró. Demano disculpes, eh?
Bé, jo crec que al final ens acabarem repetint una mica, perquè crec que tenim un consens social aquí que tots sabem i pensem més o menys igual respecte al que està passant, no? Hem d'evitar que això afecti la vida del dia a dia, en el sentit de que nosaltres no ens podem deixar arrossegar pel terror, diguem, directament, i alhora hem de ser conscients que aquestes situacions també venen provocades per les desigualtats històriques mundials, no? Vull dir, per tant, hi ha una feina de base molt important que s'ha de seguir fent i que s'ha d'apostar per aquesta feina de que tots els pobles del món, diguem, tinguem ganes de conviure i no d'enfrontar-nos.
Doncs ara és el torn del Ramon Gutiérrez per Iniciativa.
Bueno, no, jo una mica en la línia del que deia la Núria, sobretot, no? Com el terrorisme... O sigui, durant molts anys aquí hem viscut també el terrorisme d'ETA i realment és el que ens feia reaccionar, no?, com a societat sempre davant del terrorisme d'una manera unitària, no? Llavors estem com acostumats, diguéssim, que quan el terrorisme ens ataca a prop de casa o en societats que s'assemblen a la nostra, doncs de seguida reaccionem, no? Per exemple, doncs, amb el minut de silenci, que és amb el que comentaves al principi, no? Però jo crec que és important obrir el focus i fer el que estàvem fent ara, no? D'assumir que la major part del terrorisme no passa en el món occidental, sinó que passa a llocs on precisament a les persones els costa desenvolupar el seu projecte vital i estan sotmesos al terrorisme, no només per la part violenta a la que estem acostumats, sinó també per la violència del sistema, no? i de l'opressió que generen aquests règims, doncs, també en termes religiosos i en termes econòmics, com deia. Llavors jo crec que és bo ampliar el focus, és bo fer la reflexió que feia també l'Oriol ara, no? de veure quines són les, de per què passa això, de quines són les causes, de pensar que el principal problema que tenim en aquest món és la desigualtat i que per tant és el que hem de combatre.
Doncs ara és el torn del Pablo Beceiro pel PSC.
Efectivament, hi ha un consens aquí a la taula sobre aquest fet i hem de destacar el fet de que la majoria dels atemptats no ocorren a casa nostra ni a prop i que hem de buscar una... hem d'evitar l'odi, no? Aquests atemptats busquen provocar l'odi i nosaltres hem de fugir d'aquesta provocació i hem d'intentar mantenir-nos en el respecte entre nosaltres i en altres cultures, tot i que és molt fàcil pensar venen de fora, són els de fora, els que... I molt sovint els causants d'aquests atemptats viuen entre nosaltres i són gent com nosaltres. I no hem d'oblidar, buscant les causes, com deia la Núria, que moltes d'aquests grups terroristes sorgeixen de la invasió de l'Iraq del 2003 i d'una provocació i d'una guerra de religions. I jo crec que buscant aquestes causes hauríem de tornar a fer una política internacional buscant la convivència, buscant l'acord, el respecte mutu, una convivència no només entre individus, sinó entre civilitzacions també, no? I hem de regular l'únic mercat que no està regulat enlloc, que és el mercat d'armament. No hi ha cap regulació internacional i això és un esforç que hem de fer entre tots. Hem de fer pressió perquè les institucions internacionals i la Unió Europea al cap de totes regulin aquest mercat i no impedeixin el flux i la venda d'armes a determinats llocs on no es pot acceptar. I hem de tenir una política exterior europea comú, forta, que, de la qual no tenim cap... idea i ni cap sistema de com ha de ser la política europea per tenir influència i poder intervenir i posar fi a aquests conflictes.
Doncs gràcies, Pablo. Jo volia demanar disculpes perquè abans he confós el nom. Els oïdors no ho veuen, però aquí normalment quan jo faig les tertúlies, que faig de substitut del Pep de tant en tant, més o menys em conec ja els llocs on seuen, perquè més o menys estan com, no? Dèiem, la Mireia seu a la punta, normalment tinc l'Àlvaro al costat de la dreta, i avui estan canviats, ja ha arribat el senyor Brustenga i s'ha assegut al lloc del Sergio Blázquez, i ella l'he ubicat on no...
Ja, a mi m'ha mogut la cadira i jo he buscat un forat, o sigui, sento el retras, la vida familiar, pues, és el que té. No?
No passa res, simplement volia disculpar amb no. El Joan Ramon del Partit Popular, estàvem fent aquesta petita reflexió, no volia fer, en realitat no volia fer amb ordre de partits, volia fer més una part comentada, però ja és la inèrcia també, perquè això amb la resta de tertulies no passa, però una mica per endreçar hi ha moltes veus, sí, hem d'anar indicant qui va parlant i qui no, perquè si no l'oïdor es fa un embolic. Però aquesta reflexió sobre els atemptats de Manchester una mica com la part més vivencial al nostre nivell més local, diguéssim.
Sí, bé, jo no seré el que trenqui el consens, o sigui, ja només faltaria, no? estem acostumats a que el Partit Popular estigui sempre una
trencant
mica, no?
Trencant el consens.
Sí, trencant el consens. Bueno, anar contracorrent, però en aquest cas, sí que, com no pot ser d'una altra manera, pues, condemnar l'atemptat, com condemnem qualsevol ús de la violència, no? La violència és la justificació o l'últim recurs que tenen els que no tenen cap tipus de recurs, no? I aquest sense sentit ens colpeix molt i el que passa és que quan ens colpeix molt a prop, com ha passat ara, doncs, com diu el refrán, no? Nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve, no? Pues bueno, és veritat que hem de fer vida normal, però hem de fer una anàlisi molt, molt acurada de quines han estat les causes, què és el que genera aquesta onada de violència per fascicles, no?, que s'està vivint. I la veritat, jo crec que no sabem ben bé com, no?, com agafar el bou per les banyes. Em sembla que és un animal que se'ns ve a sobre i no tenim... Bueno, almenys el Partit Popular, no? Que jo sàpiga, a mi no m'ho han comunicat, però no tenim una estratègia clara. O sigui, sí, podem condemnar, fem accions de condol, fem, no? Però això no és posar el fil a l'agulla, això no és solucionar el problema. No?
La Núria Giver demanava una aportació, després l'Ester.
Sí, molt curta. Bé, jo la senyora Bàrbara en qüestió no la conec i el refrany de Santa Bàrbara no el conec tampoc, però jo sí que penso que, o sigui, podem tenir el debat en termes de, diguéssim, de realitat. Potser no en coneixem exactament els orígens i ens sembla molt difícil de combatre, però que sí, segur que si l'estat espanyol ven armes a Aràbia Saudí, les armes no són per muntar un campament Boy Scout, o sigui, les armes són per matar, amb la qual potser no en sabem les causes, però podem evitar els mitjans. Per tant, nosaltres, en tant que, de moment, per poc temps espero, encara estem a l'estat espanyol i els partits que tenen representació, diguéssim, en altres instàncies, per exemple, el Partit Popular, sí que podríem prendre mesures en aquest sentit. Per tant, sí que hi ha coses a fer, hi ha moltes coses a fer. Hi ha una lluita, com deia el senyor del PSC, hi ha una lluita important contra la xenofòbia i contra la discriminació racial i contra la discriminació per origen i de religió arrel d'atemptats, doncs, que les simplificacions ens podrien portar a, no? Ens podrien portar a fer, diguéssim, eslògans que no ajuden ni a la convivència ni a la comprensió general del conflicte, però a més sí que es poden fer coses. Es pot deixar de vendre armes als principals subministradors d'armes d'aquests grups armats, com si diguéssim, que a mi em sembla bastant l'ABC per començar, no? O sigui, jo li llenço la proposta al senyor del Partit Popular si la vol portar en amunt.
Esther Salat.
Bé, és imprescindible una acció en l'àmbit polític, no? A nivell internacional, com abordem els conflictes als diferents països del món i com compensem les desigualtats. Però com tu deies, quina és la mirada a nivell local, no? O què podem fer des del món local o quin impacte pot tenir en els ciutadans de tots els pobles i ciutats de Catalunya. I aquí jo crec que des de l'àmbit local sí que hem de treballar amb dues línies que jo crec són claus. Primer, amb l'educació per la cohesió, per la convivència, per la interculturalitat, per la no discriminació, i per tant aquí tenim una feina important de sensibilització i per evitar no caure en tòpics, no? Aquests tòpics fàcils que han sortit en aquesta conversa. I també desenvolupar polítiques compensatòries, no? Per aquells col·lectius més vulnerables o que necessiten d'un acompanyament per una millor integració. I això sí que està en les nostres mans, no només dels que estem al capdavant de les institucions, sinó cadascú, un mestre que està en una escola, un pare que està en un AMPA, un veí que és president d'escala, qualsevol, un comerç, no? El poder viure en una societat forta i cohesionada i acollidora on tothom pugui desenvolupar un projecte de vida, no? I això l'educació crec que hi té un paper clau.
Doncs aquest és el tema amb el que hem encetat aquesta tertúlia. Jo ara també volia parlar d'un altre tema un pèl més local i radicalment diferent, és sobre el tema de les plusvàlues. El Tribunal Constitucional ha avalat que els contribuents no hauran de pagar la plusvàlua municipal si perden diners en la venda d'una propietat immobiliària. El Tribunal ha donat la raó al contribuent i ha anul·lat parcialment la regulació de l'impost estatal sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana en considerar que vulnera el principi constitucional de la capacitat econòmica en la mesura que no es vincula necessàriament a un increment real del valor del bé, sinó a la mera titularitat del terreny durant un període determinat. Des del ple de març passat, Sant Cugat va demanar al govern espanyol que es compensi els ajuntaments per les quantitats que presumiblement hauran de retornar. Segurament, des del punt de vista de molts contribuents, que ara, i segurament ens ha passat també, per exemple, un altre tema de les clàusules sol dels bancs, ara tenim doncs, que durant uns certs anys, entenc que per una interpretació molt concreta del reglament, s'han curat aquestes plusvàlues i ara se suposa doncs, que poden recuperar-les. Primer, què en penseu o com valoreu aquesta mesura, que ja sembla contundent, no? Havíem vist els casos a Àlaba i també doncs, al País Basc, per dir-ho d'alguna manera, doncs, que ja havien sortit aquestes sentències favorables als contribuents i ara també doncs, això sembla que forma part ja de l'ordenament i per tant serà un dret que algun mal de cap portarà molts ajuntaments, també depenent de la capacitat que tinguin. Esther Salat, del PDeCAT, del PDeCAT de Demòcrates, perdona.
Bé, realment aquesta sentència és indiscutiblement socialment justa i és un dels exemples, com deies també amb el tema amb el tema que has comentat, uh-huh. És demostra la disparitat que hi ha entre la normativa i la realitat, no? La normativa doncs ha de tenir aquesta necessària flexibilització per quan canvien el temps i quan hi ha una època de forta crisi econòmica, no podem continuar doncs aplicant la normativa, no? I ara les sentències doncs ens posen la lògica doncs que hauria d'haver estat doncs una lògica evident, no? Si una persona per necessitat econòmica ha de vendre la seva propietat i no té cap guany, no té per què pagar un afegit sobre un increment que no s'ha donat, no? I sí que és cert que els ajuntaments aquí tenim una feina important de veure l'impacte que suposa i fer provisió d'aquests recursos i també doncs, que les institucions a nivell estatal i autonòmic doncs, també estiguin al costat dels ajuntaments perquè aquest és un impacte que pot ser molt fort en determinats ajuntaments i que no estava previst, no? I per tant, per abordar aquesta situació sobtada, doncs també hem de rebre el recolzament.
Núria Gibert, de la CUP.
Sí, no, nosaltres al ple també hi vam donar suport, ens sembla que és de sentit comú que si una persona ha de vendre doncs, el seu habitatge pel preu inferior del que li va costar o no genera cap tipus de plusvàlua, no genera cap tipus de negoci, de benefici, no hagi de pagar un impost, diguéssim, que a més és un percentatge que és elevat i en molts casos doncs, pot arribar a ser ha sigut una llosa per força gent que ha hagut de vendre el seu habitatge correcuita, no? Jo també coincideixo amb l'Ester, això s'haurà d'avaluar quin és l'impacte que té pels municipis. Jo suposo que per un com Sant Cugat, que per una banda les plusvàlues són un ingrés molt important, però per l'altra banda doncs, té la tresoreria més o menys, diguéssim, relaxada, no? En comparació amb molts municipis que estan molt intervinguts i que tenen molt poc marge de maniobra, ens haurem de preguntar què significa pels municipis i quin assumeix les conseqüències d'aquesta, ja no diria mala interpretació, diries que gairebé... Bueno, sí, un error, diguéssim, garrafal, no? Un error garrafal en la recaptació d'aquests impostos. Per altra banda, i una cosa més global, una reflexió, l'habitatge és una necessitat bàsica per l'existència i està completament desregulada i bàsicament les úniques regulacions que existeixen, no? Són les que graven els moviments de l'habitatge, però també es podria posar sobre la taula com es regulen i com es graven doncs, els grans tenidors d'habitatges o les persones que, al revés, han fet operacions contràries, s'han especulat i han duplicat o han triplicat el valor de mercat d'aquell habitatge, no el valor d'ús, perquè el valor d'ús segueix sent el mateix, no? Per tant, diguéssim, jo crec que l'habitatge de lloguer, l'habitatge de compra i totes les operacions que estiguin relacionades amb la vivenda han d'estar molt més regulades i diguéssim, les administracions públiques han de poder dir la seva, no només els municipis.
Bueno, el Cisteró d'Esquerra.
Sí, bé, altre cop estem plenament d'acord. Jo només, a part d'estar d'acord amb el que ja ha dit la Núria i l'Ester, jo només afegiria que aquí hi ha un tema de lentitud del sistema legal. O sigui, quants anys fa que parlem d'això i que el ple se'n parla i que hi ha gent que reclama i que a més que era de carrer. O sigui, un impost que es diu de plusvàlua per una plusvàlua que no existeix. És que no era, bueno, tinc un impost per les transmissions... No, era... Per tant, el que sap greu és que el sistema legal no pugui ser més àgil i hagi hagut de ser, finalment, sentències, que no hi ha legisladors que puguin fer canvis, doncs em sembla com que no es volgués... abordar aquest tema, no? Llavors, l'únic que puc pensar és que això clarament afecta el finançament dels ens locals, no? En aquest cas dels ajuntaments, i llavors, esclar, hauríem d'abordar aquest tema que és una patata ben grossa, no? O sigui, els ajuntaments s'han de finançar a partir de les plusvàlues de la gent i dels negocis que fan els particulars quan venen pisos. És aquest el sistema, per tant, crec que no, i que aquest és un camí que no pot ser aquest el sistema per qual l'Ajuntament pugui o no sobreviure i ara bueno, ja veurem els ajuntaments que hagin de començar a tornar diners com ho fan, no? Aviam si algú se'n fa càrrec.
És el torn del Ramon Gutiérrez per Iniciativa.
Sí, per no repetir coses, jo... Oriol, jo crec que sí que està bé que els ajuntaments ens financem a través de la plusvàlua, o sigui, plantejar... O sigui, és normal que quan tu compres o vens un habitatge, si tens un benefici, pagis impostos al municipi? Sí, és normal. Si tens una plusvàlua i si hi ha una especulació en aquesta... si hi ha un interès pel que ven, no? És a dir, jo crec que efectivament aquest impost hi ha de ser. I els municipis el que han de tenir és més capacitat a l'hora de legislar i a l'hora de regular quins impostos cobrem i com els cobrem i tal. Jo crec que precisament ara el problema serà que hi ha molts municipis on no tenen la capacitat financera o econòmica que podem tenir el nostre ajuntament, que a l'hora de retornar aquestes plusvàlues mal cobrades tindran problemes. Llavors, jo crec que aquí el que hem de fer és fixar-nos en qui és el responsable final de que això hagi passat durant tots aquests anys. Els ajuntaments que, per falta de finançament, han hagut d'aprofitar aquesta escletxa legal i en cap cas, no, segurament hi ha pocs casos d'ajuntaments que hagin decidit no cobrar aquesta plusvàlua, en plan, home, si la puc cobrar, doncs la cobro, no? I jo crec que el que cal és mirar qui fa les lleis, no? I qui legisla a nivell estatal garantint que això pugui passar, diguéssim, doncs és qui s'ha de responsabilitzar del retorn d'aquests impostos. Jo crec que ens passa amb moltíssims altres temes, no? Moltíssimes altres qüestions en què els municipis tenim les mans lligades en com regulem o en com ens financem i que al final sembla que sigui responsabilitat de la pròpia administració local el fet de cobrar malament o el fet de finançar-nos en qüestions que potser no serien del tot lògiques. Jo crec que aquí el focus principal, repeteixo, crec que ha d'estar en el fet de que els ajuntaments han de tenir una capacitat més gran a nivell de legislació pel que fa a les, a l'habitatge i al patrimoni i tot això, i efectivament també una capacitat de recaptació que ha de ser més real.
Pablo Bacedo, del PSC.
Tres coses. La justícia és lenta, efectivament, però funciona. O sigui, tard, però arriben, no? I d'això ens hem d'alegrar, també, no? Ara, el que hem d'agafar el tema amb molta decisió i reformar la justícia perquè no trigui tant temps, no? És curiós que la part de l'administració que des de ja fa dècades es va informatitzar i es va millorar i modernitzar a base de la recaptació, l'agència tributària funciona fenomenalment, en canvi la justícia encara està en papers i en muntanyes de papers, no? Hem d'agafar això i informatitzar i sistematitzar la justícia perquè funcioni, però funcioni en el moment que ha de funcionar, no anys després, no? Hem de mirar també que l'habitatge és una necessitat bàsica, però també és un negoci. I hem de saber diferenciar també a l'hora de valorar des de l'Ajuntament, des d'altres administracions, quan és una necessitat bàsica i quan és un negoci, per diferenciar i regular aquest, potser, aquest sistema tributari, no? Que quan sigui una necessitat bàsica no penalitzar la gent per un bé que és necessari i imprescindible, i en canvi, quan les empreses viuen de fer negoci, doncs aquest sí que s'ha de participar en els beneficis col·lectius també, no? I també hem d'observar que va ser un perill els anys del boom que els ajuntaments es financien majoritàriament amb la construcció, perquè això va alimentar també el procés de l'especulació, i no pot ser que els ingressos dels ajuntaments siguin majoritàriament per la compra-venda d'habitatge, no? Hem de buscar altres recursos i altres financiacions que siguin molt més importants que això, perquè no tornem a ser-hi a l'any 2006 o a l'any 2008 i tornar a caure als mateixos problemes que alhora.
I per acabar aquesta primera roda, ara és el Joan Ramon Brustenga del Partit Popular.
Bé, en aquest cas tampoc trencarem el consens, perquè...
És la tertúlia del consens,
sí,
avui.
Sí, perquè de fet nosaltres ho vam demanar el 2011, això ho vam demanar. De fet, portem anys darrere d'aquest assumpte, demanant-li al govern que fes alguna cosa, no? Vam mostrar diverses alternatives, però se'ns deia que, no, era una cosa curiosa, no? Se'ns deia que havien de complir la llei, que estaven obligats a complir la llei, no? I després, a renglón seguido, votàvem una llei per la desconnexió, o votàvem el no sé què... Sí. No. Consens en aquest tema, no en l'altre. Debat hi haurà, si voleu. Doncs el tema és que quan nosaltres vam presentar la moció el 2011 o 2012, a finals de 2011, principis del 2012, cap dels grups que estaven representats en aquell consistori ens va donar suport. Cadascú va posar la seva excusa. Estan les actes allà, les actes del ple. Qui vulgui pot anar a recollir-ho i a rebatir-ho, no? Però l'escrit està. I nosaltres, pues, vam estar perseguint aquest assumpte. Li vam donar diversos recursos a l'Ajuntament, diverses alternatives, perquè efectivament la llei s'ha de complir. Però a l'Ajuntament semblava que li anava bé ja el tema de, bueno, yo voy cobrando, que luego ya veremos, no? Què hago, no? Si he de tornar, he de tornar. Perquè, de fet, quan es presenta l'autoliquidació de l'impost sobre l'increment dels béns de naturalesa urbana, el tema és que, des del punt de vista jurídic, tens un mes per reclamar. I ha passat aquest mes, queda ferma aquesta declaració, perquè l'has fet tu. Una vegada així, perdó, això són un any si l'has fet tu, però si no, si l'has fet tu, ara estic liat, si l'has fet tu és un mes, i si te la gira l'Ajuntament és un any. La qüestió és que sigui un any o sigui un mes, els contribuents han perdut el dret de recobrar aquests diners. L'han perdut, encara que hi ha una sentència que et digui que te'l reconeix. Doncs a partir d'un any, de l'any enrere, des de la sentència, des de que és aplicable la sentència, sí que tenen dret. Però els que venen del 2011, què passa amb aquesta gent? O els que venen dels, no? Tota aquesta gent que ha cobrat, que ha pagat l'impost quan i ha prescrit el seu dret, ara què fem? Bé, doncs nosaltres assenyalem directament la mala intenció del bueno, perdó, no, la mala intenció no, la deixadès, no? No la mala intenció, que és diferent, no, però la deixadès del govern en aquest sentit, quan nosaltres ja alertàvem d'aquest problema. i qui ha hagut de carregar les conseqüències pues, són els contribuents una vegada més. I sobre el model de, i sobre el model de finançament de l'Ajuntament, doncs també fer aquesta reflexió, no? De veritat que s'ha de finançar l'Ajuntament per unes plusvàlues o pels negocis que, bueno, efectivament que tothom hem de contribuir al bé comú i ho fem mitjançant els nostres impostos, però des d'un punt de vista racional, no especulatiu.
Doncs anem al torn de paraula que han demanat Esquerra, a la CUP, Iniciativa en aquest ordre, i després a BDCAT. Esquerra.
Sí, no, Ramon, no és que jo hagi volgut dir que no s'havia de cobrar l'impost de la plusvàlua. El que he dit justament és no pot ser que els ajuntaments es financin amb aquest impost. L'impost hi ha d'existir, òbviament, hi ha un lucre, no? I ja podríem discutir si n'hi hauria d'haver o no, però ja que si n'hi ha d'haver, que tingui càrrega impositiva. El que no pot ser és que un ajuntament com Sant Cugat, on les plusvàlues són molt importants, tinguem molts diners, i un ajuntament X, on les plusvàlues no són gaire importants perquè els pisos no pugen, doncs no té diners i per tant no pot fer coses. Per tant, això aprofundeix en aquest model. Per tant, el finançament local no es pot vincular a això. S'ha de vincular a altres aspectes, crec, o és el que jo voldria que passés.
I per tant, fiscalitat europea i no amb la hisenda pròpia catalana.
Molt bé. Cada un a lo seu. I Pablo, la justícia funciona. Tard, però funciona. Però és que el que no està funcionant és la capacitat del poder polític, perquè els jutges no fan les lleis, no? Les lleis les fem, diguem-ne, els partits polítics en les institucions que tenen cada un les seves competències. I està clar que això, aquí algú no ha volgut posar el cascabel al gato, com en tants d'altres temes, no? Cada un que agafi la seva responsabilitat.
La CUP.
Home, jo que ho diguis tu, que el teu partit està a govern i el 2011 estava a govern, hòstia, que li donis la responsabilitat. Jo ara seré la defensora de Convergència, vull dir...
Ja us va bé,
inèdit absolutament, no, en absolut. Ara, és una mica de morro dir que la responsabilitat és dels ens municipals, quan els ens municipals el que han fet bàsicament ha sigut aplicar la llei tal com venia. I per tant, precisament vosaltres, que teníeu responsabilitats de govern i, com deia l'Oriol, sou qui teniu competències per legislar i teniu una majoria bastant còmoda el 2011, si no recordo malament, com per legislar en aquest sentit. Jo, dos elements només, una per trencar el consens. Jo sí que penso que no es pot compatibilitzar un bé bàsic per sobreviure amb un negoci, perquè llavors el negoci diguéssim, s'acaba imparant, no? Uh-huh. Si, bueno, això ha passat, diguéssim, en molts contextos, no? Però imagineu que el menjar comencés a pujar i els empresaris de l'alimentació, doncs, argumentessin el seu dret a especular amb el menjar, no? Pues, oi que a les administracions esperéssim, no? Esperem, mai se sap, però estem en una deriva neoliberal molt bèstia, però les administracions sembla que actuarien, no? I dirien, no, el menjar el necessitem per viure, doncs amb l'habitatge passa tres quarts del mateix i com sabeu, doncs jo, nosaltres som partidaris de que efectivament l'habitatge no estigui en el mercat i estigui molt, molt, molt més regulat. Això per una banda. Per altra banda, sí que crec que l'administració municipal tindrà una responsabilitat, que és la d'informar a totes aquelles persones, doncs, que han patit aquest greuge i que per tant han de fer aquesta mirada retroactiva i han de fer aquest, doncs, tota aquesta gestió, no? Perquè si no serà com una de les clàusules sol, que seran els advocats qui faran la publicitat perquè no et perdis l'ocasió de recuperar una cosa que per llei et toca, no? I en aquest sentit penso que l'Ajuntament sí que haurà de ser molt proactiu, mal li pesi i malgrat sigui, doncs, un greuge per les nostres arques, no? Però això és una de les responsabilitats que haurà de tenir.
Iniciativa.
No, jo en la línia que deia la Núria, jo no crec que haguem de triar entre si l'habitatge és un dret o és un negoci en funció de cada circumstància. Jo crec que ho ha de ser un dret sempre i que en cap cas ha de servir per un negoci. I per tant, totes les accions de compra-venda d'habitatge que sí que suposin un negoci i que suposin una especulació, doncs les hem de regular i aquest benefici ha de poder repercutir en el bé comú sempre. Vull dir, i amb això no hi ha... Bueno, jo no crec que hi hagi opció. Jo crec que l'altra cosa és que si els... o sigui, deia en Joan Ramon que la majoria dels partits ens han posicionat en contra de la moció del PP que deia de fer... Clar, el problema és que quan... Jo, per exemple, puc estar en contra de que es cobri el transport públic, no? Però com a administració pública, en el moment en el que estic recaptant el cost del transport públic, jo no renunciaré quan falta una reforma molt més superior que faci que el transport públic sigui gratuït, no? Doncs en el mateix cas ens trobem aquí, i és l'argument que vam fer servir en el 2011 o 12 quan vau presentar aquesta moció. És a dir, els municipis tenim una necessitat de finançament, tenim una llei que ens fa que quan es faci aquest tipus d'intercanvi, encara que sigui negatiu, hi hagi una plusvàlua i es cobri, i el que no farem serà, no, bueno, el que no podíem fer, diguéssim, en aquell moment, era deixar de recaptar aquests diners. O sigui, perquè per molt injust que sigui i per molt fora de les lògiques que de justícia en aquest cas, ho havíem d'aplicar, no? Llavors, aquí hem de responsabilitzar, repeteixo, és a qui feia aquesta llei i a qui estava en el govern de l'Estat i en qui està ara mateix en el govern de l'Estat, i per tant qui permetia que això passés en un pla molt més general, que és qui ha de pagar això. O sigui, jo estic d'acord que ara l'Ajuntament haurem de fer l'Ajuntament, tots els ajuntaments hauran de fer campanya per informar els ciutadans de quins són els seus drets i de què ha suposat per ells aquesta sentència, però alhora haurem de fer pressió si cal, doncs, amb Front Comú, amb la majoria d'ajuntaments, a l'Estat perquè aquests diners els pagui qui els ha de pagar.
PDeCAT.
Sí, continuant i complementant el que deia el Ramon, no? És una legislació d'àmbit estatal i fa una mica de riure que vostè, que representa el PP, doncs digui que ara que aquesta sentència ha posat de manifest el perjudici en aquestes persones, que hi estem absolutament tots d'acord, que ara ens queden, com que només té un any de reciprocitat, ara ens queden, doncs, tots els que no estan dins d'aquest any, ens queden, doncs, desprotegits o en una situació de vulnerabilitat. Bé, està en les seves mans legislar un sistema que ho reguli, això, no? Ja s'ha posat de manifest que amb la legislació anterior no era correcta l'aplicació d'aquest impost, no? Doncs vostès han de regular, doncs, com protegir aquestes persones que fins ara no la sentència no els cobreix.
Partit Popular.
Sí. Bé, no ho acabo d'entendre, però... que hem de protegir, perdó, és que no acabem d'entendre, hem de protegir...
Cal regular des del govern perquè, per no deixar desprotegits a...
Però els que hi ha, els que hi han perdut el dret, o sigui, de manera retroactiva...
Que no perdin el dret, clar.
Fer lleis de manera retroactiva, això ja és...
Perquè la sentència els reconeix
aquest dret. Sistemes compensatoris, clar.
Clar, però sí, ja, però bueno, fer una llei... retroactiva.
És el poder judicial, no?
El tema és...
Bueno, i el legislatiu.
Que no vulguin sentències... entrar en els drets dels especuladors i que no vulguin...
No, siguem ara...
Però jo crec que quan estem parlant d'una qüestió de justícia social...
Això ja seria el colmo, vinga, sí, i... Empezamos a la rojo, facha, y no, y ya está. Ya
no, però abans,
així,
no, abans, no, dit, no, abans ja has dit que...
No volem entrar els drets dels especuladors.
Abans has dit que el mercat immobiliari no, era millor, no sé, que no m'ho has dit exactament perquè no m'ho he apuntat, però que era millor que l'Estat hi tingués almenys a veure, no?
No,
com ho has dit, això?
No.
Bueno.
No.
Reprenent, era el torn que havia demanat al Partit
sí,
Popular.
Sí, que se me dio el santo al cielo, ya.
Perdó.
Sí. Sí, per la legislació, per la legislació s'ha de complir. Dic, però no és necessari fer la reforma, no és necessari fer la reforma legal si un ajuntament té la capacitat de bonificar, de fer alguna exempció, de fer qualsevol instrument administratiu local de l'administració local, pues sí, està la llei, no? Molt bé. Complim la llei, però a més de complir la llei, li girem al contribuent pues una exempció, un no sé què, un, no? Si recursos ja, el que passa és que no hi havia voluntat. Per què? Perquè si no deixem de cobrar. Qui ha de pagar a l'Estat? Això serà molt opinable, però qui ha de pagar? Pues el que ha cobrat, escolti, el que ha cobrat, el que s'ha quedat els diners, el que els ha de tornar. O sigui, el que passa és que és generalitzat, això està clar, tots els ajuntaments, també els del Partit Popular, estic convençut de que el de Parla o el de no sé, no, jo que sé, les Rozas, pues també ha cobrat, jo que sé, també ha cobrat el seu, sí, no sé, Sant Sadurní de Noia, jo que ho sé.
Que un de Catalunya no el trobava.
No. Sí, aviam.
Calafell.
Badalona.
Badalona, sí, ens agradaria.
Que va cobrar moltes plusvàlues.
Pues, clar, el tema és que és generalitzat i doncs que l'Estat hagi d'intervenir, pues sí, perquè és un assumpte de política nacional, és un assumpte de bé comú i que hagi de contribuir econòmicament, per suposat. ¿Pero quién tiene que pagar? Pues oiga, en principio el que se ha llevado la pasta. Amb la bona intenció, eh? Amb la bona intenció, eh?
Mira, m'agrada molt.
Hem d'anar ara...
Ah, no, tothom, eh? Tothom, eh? Tothom, sí, sí, tant, i tant.
Pablo Ezeiro.
Oriol, efectivament, falta efectivitat política, però ja veiem que des, a tots els nivells, des dels ajuntaments, també costa, tot i reconèixer la justícia de les mides que s'haurien d'agafar, costa perquè ja, són menys ingressos per l'Ajuntament i aleshores, com que s'ha de fer polítiques socials, etcètera, etcètera, necessites els calés i si te'ls recaudes, ah, i si no els recaudes, encara que no sigui just, doncs no, és difícil reclamar també amunt quan nosaltres ja no complim, no? Amb les nostres, amb els nostres criteris morals, no? I per regular el mercat de l'habitatge s'ha de fer amb mesures concretes i tenim models. No cal mirar molt lluny per veure que els municipis al nord d'Europa tenen una oferta de lloguer públic extraordinària. I això baixaria moltíssim el preu de lloguer del mercat, perquè si hi ha oferta baixa el preu. I també és molt fàcil, als Estats Units ho fan, penalitzar el mercat de lloguer perquè no es quedin buits els pisos, perquè hi hagi més oferta al mercat, per deixar els pisos buits, vull dir, no? Perquè hi hagi més oferta al mercat i, per tant, els preus baixen i s'acaba l'especulació.
Ho hem de deixar aquí. Esther Salat, Núria Giver, Oriol Sistaró, Ramon Gutiérrez, Pablo Ezeiro i Joan Ramon Burstenga, l'heu dit bé. Gràcies per haver vingut a la tertúlia de Quad.cat.
Gràcies.
Ens tornem a veure dimecres que ve, per cert, així que els deixem ara amb l'equip del Sant Cuat a fons. Siguin feliços.
Fins la propera. Gràcies.